L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un dia més, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. En nom de totes i cadascuna de les emissores associades i des dels seus serveis informatius, molt bona tarda, la salutació de benvinguda i, com sempre, la introducció d'este sumari de continguts dels temes que avui tractarem a l'informatiu de Mute de dimecres 20 de març. Un temps d'actualitat que encetarem destacant que ahir al matí se celebrava la sessió ordinària del Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, una sessió durant la qual els representants dels diversos departaments feien una repassada a les actuacions més destacades, sessió en la que es va posar al damunt la taula l'alt cabal que estos dies porta el riu Ebre i que posa en perill la campanya de navegabilitat. Avui parlarem també de les xifres estadístiques sobre la violència domèstica, xifres que ahir presentava la Conselleria de Justícia de la Generalitat. En una jornada en què coneixerem també que els treballadors de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa temen que el nou còmput horari suposi l'acomiadament d'interins. En posta, l'Ajuntament ha plantat darrerament diferents tipus d'arbres a diferents carrers de la ciutat, recentment remodelats. Es proposen també de recuperar el bosc de Ribera, al passeig del riu. I a Alcanar, ahir començava un curs d'agricultura ecològica, un curs embarcat dins el programa formatiu Montsià Actiu per al 2013. Destacarem propostes d'agenda. Dissabte a Deltebre se celebra la primera jornada Exportem Cultura. I de cara a la propera setmana, a l'Ametlla de Mar ho tenen tot a punt per a una nova edició del Parc Infantil de Setmana Santa. Avui també destacarem que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha fet la xerrada Reptes de l'acolliment i l'adopció avui. Acabarem comentant qüestions esportives. El Gimnàs Santa Bàrbara organitza la primera competició de ball amb la consola Wii. Són qüestions de les quals, tot plegat i en uns instants, us comencem a explicar amb més detalls tot el seu contingut. Aquí, a l'informatiu EMUTE d'avui dimecres, 20 de març.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'informació avui l'encetem parlant d'aquesta sessió ordinària del Consell de Direcció d'Administració Territorial de la Generalitat que ahir se celebrava a la delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, una sessió durant la qual els representants dels diversos departaments van fer una repassada a les actuacions més destacades. Al mateix temps, el Govern, la Generalitat de les Terres de l'Ebre, es feia ressò de la problemàtica que viu el municipi de Flix davant l'anunci de l'ERO de l'empresa Aircross i, tal com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre destacava, se solidaritzen amb el consistori de Flix en l'inici de la vaga de fam que van encetar en el dia d'ahir per tal de pressionar l'empresa davant una situació molt complicada per al municipi i també per a les Terres de l'Ebre. És per això que des de la delegació se'ls ofereix tot el suport per a tot allò que necessiten. D'altra banda, Pallarès en remarcava també que l'inici de la campanya de navegabilitat a les Terres de l'Ebre està a l'expectativa dels cabals del riu per a la propera setmana. I admet que la navegabilitat no serà viable a partir de Setmana Santa, sinó amb baixa l'elevat cabal de l'Ebre per les pluges i la previsió de desgel.
Tenim previst parlar amb ells. El problema està en enguany hem tingut, per una banda, el gran índex de pluviometria que hem tingut al nord. Aquest és un problema immens, no un problema, és una sort. I després tenim ara que comencem ara el procés del desgel. Aquesta és l'altra. Llavors, clar, l'agència, en aquest cas Confederació, estan soltant aigua a poc, avui estan desembassant. El que passa és que desembassen molt poquet a poquet, precisament també per tot va en el procés del desgel. Arribant a aquests 800, 700, 800 metres cúbics és l'objectiu. Ara, a hores d'ara, no podem assegurar si s'arribarà o no per al Dijous Sant. Que plogui és una sort, que baixi el riu fort també és una sort, el que passa és que després tens... és una sort també per a la mosca negra i per als mosquits i tots els animals que viuen per allí, però clar, ens trobem en la problemàtica aquesta que turísticament, doncs, bueno, per sort o per mala sort, i ja hi haurà prou dies de navegabilitat.
Per contra, Xavier Pallarès destaca que l'elevat cabal del riu ha permès al govern d'estalviar-se un tractament contra la mosca negra.
Enguany, degut també a la gran quantitat d'aigua que ha baixat pel riu, este primer tractament no me l'ha calgut fer, tot i que sí que s'està treballant per part dels tècnics del CODE en el que són les rieres de la vora del riu Ebre, que són possibles punts de naixement també de mosca negra, s'està treballant en aquestes zones. Vale? Tan bon punt també a minore els metres cúbics que baixen avui pel riu Ebre i pel Segre, perquè sabeu que fem el tractament de l'Ebre i del Segre, i avisarem també quan comencem a fer els primers tractaments. L'any passat ja vam fer 7. Vale? Enguany se preveu que se'n faran menys.
Parlant encara de la reunió del Consell de Direcció celebrada en el dia d'ahir, també es va plantejar la situació de les cases adjacents al barranc de la Galera, que fa un parell de setmanes van patir esfondraments parcials per les pluges torrencials. En aquest sentit, Pallarès feia saber que els departaments de Governació i Territori i Sostenibilitat estan treballant per mantenir les necessitats i decidir les actuacions més òptimes. En aquest sentit, demà dijous, 21 de març, es reuniran a l'Ajuntament de la Galera per definir la millor estratègia, ja que el projecte té 12 anys, però no hi ha clares les competències. Així, caldrà negociar amb l'Ajuntament i també amb els veïns per conèixer realment on es pot actuar i on no es pot fer per ser propietat privada. Altres temes que també es van destacar en aquesta sessió del Consell de Direcció van ser la posada en marxa a Deltebre de les 20 places concertades de la pionera residència per als malalts en trastorns de conducta, la convocatòria d'ajuts del Departament d'Empresa i Ocupació per a petites i mitjanes empreses turístiques que realitzen inversions destinades a l'actualització, renovació, condicionament i millora dels establiments d'allotjament turístic o l'adquisició de programari i maquinària de noves tecnologies per a usos de gestió d'establiments turístics o de productes turístics. Es va fer també una valoració molt positiva de la convocatòria del ple del Pla Estratègic Empresarial i per a l'ocupació de les Terres de l'Ebre, celebrat la passada setmana amb la presència del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, especialment per l'interès de la societat civil per tirar endavant un full de ruta per a les nostres comarques, per al qual caldrà la implicació de tots.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
Seguim parlant ara de xifres, d'estadístiques, i ho fem referint-nos a les oficines d'atenció a la víctima del delicte de la Generalitat als jutjats catalans, que van atendre l'any 2012 un total de 237 dones víctimes de violència de gènere, de les quals un 18% tenien entre 18 i 30 anys. Aquesta edat ha sorprès els responsables de justícia per la joventut de les dones afectades, tot i que admeten que la xacra del masclisme no és que hagi rebrotat, sinó que mai ha acabat de marxar. Tot i així, el perfil majoritari de les dones ateses era d'entre 30 i 40 anys, de nacionalitat espanyola, en situació d'atur i amb condició de mare. El director general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Joaquim Claveguera, explica quin és el perfil de les dones ateses.
El perfil social demogràfic que veureu després de les dones del 2012 és el següent. Es tracta d'una dona de 31 a 40 anys, bàsicament el 40,08%, i de nacionalitat espanyola, de les quals el 62,11% es troben en recerca de feina i el 90% són mares. Hi ha també un 30% de dones que tenen entre 41 i 51 anys, i és destacable un emergent 18,57% de dones entre 18 i 30 anys, franja que no havia estat representada amb anterioritat. En relació a la procedència, dir que després de les dones espanyoles hi ha un gran nombre de dones bolivianes i de dones procedents de Romania.
Cal dir que gràcies a l'acabament del desplegament territorial de les oficines d'atenció a la víctima, les dones ateses pel programa de l'obra social de la Caixa en aquest àmbit van passar de 52 i 62 l'any 2010 i 2011 respectivament a 237 l'any passat. D'aquestes, 71 eren de les comarques de Barcelona, 67 de Lleida, 50 de Girona i 49 a Tarragona i Terres de l'Ebre. La Conselleria de Justícia i l'Obra Social de la Caixa van realitzar ahir dimarts una jornada per fer balanç del funcionament d'aquestes oficines i programes vigents des de l'any 2009. El 2012 es van fer unes 25.000 consultes, el 90% de les quals per violència domèstica. Parlem ara de temes que afecten l'atenció sanitària al nostre territori i ho fem perquè els treballadors de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa temen que el nou còmput horari suposi l'acomiadament dels treballadors interins. Els sindicats organitzen una nova tancada de protesta a les dependències del centre sanitari i denuncien la pèrdua de 80 llocs de treball amb les retallades. Des de la Plana Ràdio és Tere Giné qui avui ens amplia aquesta informació.
Així és, Domènec. La delegada del sindicat CATAC a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Cinta Sarroca, ha criticat durament la imposició dels nous còmputs horaris que suposen, en el cas del torn nocturn, passar de les 1.599 hores a les 1.664 i, en el cas dels torns rodats, de les 1.533 a les 1.664. També s'ha retocat els permisos i s'han restat 6 dies als treballadors. Són moltes hores més de feina, són menys personal, tenim menys descansos i hi ha gent que anirà al carrer. Així ho assegurava i així ho explicava.
Hem posat moltes més hores de feina i hem de comptar que són menys personal, menys descansos i més feina. I això pues, què implica? Pues, implica que hi ha gent que se n'anirà al carrer.
La mesura, segons apuntava Sarroca, podria afectar especialment el personal interí, que encara no ha resultat afectat per les retallades. Per intentar aturar-ho, els sindicats preveuen continuar programant tancades als centres hospitalaris. En centres com Can Ruti i la Vall d'Hebron en fan cada hora, però aquí és inviable fer-ho. Estem en mínims i no podem parar, sentenciava.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Amposta i ho fem per parlar de qüestions mediambientals, perquè l'Ajuntament d'aquesta població ha plantat darrerament diferents tipus d'arbres a diferents carrers de la ciutat recentment remodelats. A més, es proposa també de recuperar el bosc de Ribera al passeig del riu. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon qui avui ens porta aquesta informació.
Doncs així és, efectivament, l'Ajuntament d'Amposta ha fet un seguit de plantacions d'arbres a diferents carrers d'Amposta que s'estan remodelant, és el cas del carrer Tarragona, o també del carrer Jardí o del passeig Canal. Concretament, al carrer Jardí, que s'ha convertit en peatonal, s'han plantat aquests darrers dies 29 arbres de l'espècie Langostroemina indica. També s'han plantat 24 ficus macrofila al carrer Tarragona i 28 populus booleana al passeig Canal. En total, 141 arbres, si es compten en els més de 60 arbres de bosc de Ribera que es van plantar al passeig del riu. Ho explicava el regidor de serveis de l'Ajuntament d'Amposta, Pep Nos.
L'Ajuntament d'Amposta, per fer la nostra ciutat una miqueta més, diguem-hi, més agradable, sempre que podem anem, diguem-hi, urbanitzant-la a base de fer diferents activitats i actuacions. I en això una d'aquestes actuacions comporta dotar, diguem-hi, de zones verdes la nostra població. Concretament, últimament, n'han fet al carrer Tarragona, que se van fer unes obres. Se n'han fet a diferents llocs. S'han plantat arbres que són de diferents tipus per a donar, diguem-hi, una varietat més atractiva a la nostra ciutat, perquè és això el que l'Ajuntament intenta fer, diguem-hi, anar dotant el poble de diferents varietats d'arbres i influir més directament en algunes zones per a veure si podem fer unes zones verdes molt atractives per a la nostra població.
Una d'aquestes zones on especialment es vol influir és en aquest passeig del riu a la vora de l'Ebre, on, com dèiem, els alumnes de la ciutat van plantar més de 60 arbres amb el dia de l'arbre.
L'actualitat de la jornada passa avui també per Alcanar, on ahir dimarts començava el curs d'agricultura ecològica organitzat per Montsià Actiu. En col·laboració amb l'Ajuntament d'Alcanar, aquest curs l'organitza Montsià Actiu. És un curs, com dèiem, d'agricultura ecològica que presenta 240 hores de formació. Es tracta del tercer dels quatre cursos del programa formatiu Montsià Actiu per al 2013. Inicialment el curs oferia 15 places, però vist l'interès que ha despertat, finalment s'han pogut acabar acceptant, admetent un total de 19 alumnes. El programa del curs es divideix en diversos apartats. Així, es destinaran 90 hores a l'aprofitament de recursos i el maneig del sòl ecològic, 90 hores més a treballs culturals i de recol·lecció dels cultius ecològics, a més de 40 hores dedicades a la realització de pràctiques no laborals en empreses. En la resta de classes s'impartiran continguts relacionats amb l'ensenyament de tècniques, eines de recerca de feina i sensibilització ambiental, entre d'altres. El curs és totalment gratuït i finalitzarà el dia 4 d'octubre. Com hem dit, la inauguració es va fer ahir dimarts al matí a l'edifici de Serveis Agraris, que és on es seguiran les classes, en un acte que va ser presidit per la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro, pel conseller comarcal de l'àrea d'Empresa, Indústria i Ocupació, Ivan Romeu, i van ser presents també l'alcalde de la població, Alfons Montserrat, i el regidor d'Agricultura, Josep Maria Sancho. En el seu Parlament, Ivan Romeu destacava que el sector agroalimentari és de vital importància per a la comarca i l'agricultura ecològica aporta un valor afegit que pot constituir una solució als conreus tradicionals de cítrics, oliveres, arròs, etc. En aquest sentit, afegia que, en finalitzar aquest curs, els alumnes hauran après tècniques agràries que permeten produir aliments de qualitat i més saludables. Tenint en compte el valor en alça dels productes ecològics, aquesta formació professionalitzada els pot obrir noves oportunitats laborals. Aquesta actuació es desenvolupa en el marc d'activitats del projecte Treball a les 7 comarques amb el cofinançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i el Consell Comarcal del Montsià. El curs, que ara comença, està previst que s'acabe cap al mes d'octubre.
L'informatiu en Mutre.
Obrim pàgina dedicada ara a les propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, comencem anant cap a Deltebre, on aquest dissabte se celebra la primera jornada Exportem Cultura. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de Cultura de Deltebre prepara la primera edició de la jornada Exportem Cultura aquest proper dissabte, un espai de reflexió i debat de la cultura a nivell de territori a fi de construir reptes de futur. Entre els objectius hi ha posar de manifest el potencial en els àmbits de la creació i la producció cultural a les Terres de l'Ebre, conèixer propostes innovadores, així com experiències personals en el camp de la creativitat i la cultura, i establir unes conclusions en relació als recursos, l'oferta, el consum cultural i les perspectives de futur. El regidor de Cultura del Tebre feia una crida a la participació perquè a la jornada es plantejaran temes molt interessants. Joan Alginet.
Bé, jo més que una crida és un missatge d'optimisme i d'il·lusió en el futur. Jo crec que Deltebre està molt ben posicionat, no tan sols des del punt de vista turístic, sinó que també des de moltes altres potencialitats. Tenim un teixit associatiu potent, cultural, que pocs municipis del territori els tenen. Tenim fortaleses, és evident que tenim grans reptes de futur. Tenim propostes de una taula interessants per a consolidar la marca Deltebre vinculada a la cultura. I jo crec que la gent de Deltebre, evidentment, són els primers que s'han de sentir afalagats i orgullosos de la feina que s'està fent i de la que farem en els temps que venen. Per tant, una crida a tothom que pugui participar d'aquesta jornada. Això és un petit pas dels molts que tenim plantejats fer i esperem que Deltebre sigui per unes hores aquesta cruïlla per a poder parlar del futur de la cultura. Espero que almenys totes les entitats i associacions, i els particulars i persones a títol individual que puguen participar, les esperarem gustosament els braços oberts.
Exportem Cultura inclourà dues taules d'experiència, Indústria Cultural, Viure de la Cultura a les nostres terres i Exportem Cultura, la cultura viscuda des de fora, així com una exposició col·lectiva de diferents artistes i també una actuació musical. Aquesta tindrà lloc el dissabte 23 de març a l'Espai de Creació en Clave. La inscripció, totalment gratuïta, s'ha de realitzar a través de la web de l'Ajuntament de Deltebre, deltebre.cat, o bé a l'àrea de cultura, telèfon 977 48 93 09.
Gràcies, Lluïsa. I amb la mirada posada en les propostes d'agenda, viatgem cap a l'Ametlla de Mar, on per la setmana que ve, a partir de dilluns dia 25, preparen una nova edició del Parc Infantil de Setmana Santa. Per tant, durant 4 dies, del 25 al 28 de març, de 9 del matí a 1 de la tarda, a l'Institut de la Mare de Déu de la Candelera, els nens i nenes de 3 a 12 anys gaudiran d'activitats entre les quals destaquen els esports, les manualitats i la gincana pels carrers de la població. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Amb l'arribada de la Setmana Santa a l'Ametlla de Mar arriba una nova edició del Parc Infantil organitzat des de la Regidoria de Festes i Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un parc destinat a oferir una proposta lúdica i educativa per als nens de 3 a 12 anys, que a més manté la seva vocació de servei per als pares i mares. Per tant, el 25, 26, 27 i 28 de març, de 9 del matí a la 1 de la tarda, a l'Institut Mare de Déu de la Candelera s'oferirà diversitat d'activitats entre les quals quals destaquen els esports, les manualitats i la gincama pels carrers de la població. Les inscripcions es van encetar el passat 11 de març i a hores d'ara les places del parc per a majors de 6 anys, en principi, estan cobertes. En canvi, per als menors de 6 anys encara hi ha places. Recordem que el preu per a nens d'entre 3 i 5 anys és de 20 euros. Les inscripcions es realitzen a les oficines de la Regidoria de Festes i Joventut, al segon pis de l'Ajuntament. De fet, en total, actualment hi ha una setantena de nens i nenes inscrits. Enguany, com a novetat, els majors de 6 anys, el primer dia del parc, el 25 de març, tenen programada una sortida a Deltaventur, un parc ubicat a Deltebre on es conjuga les activitats d'aventura amb un entorn natural únic, i és que els petits calerós podran gaudir de circuit de quads, ponts tibetans, tirolines, tiramar, caiac i moltes activitats més. D'altra banda, també faran una visita pel parc natural. També pels nens a partir de 6 anys hi ha prevista una excursió en bicicleta i concurs de castells de sorra i jocs a la platja.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I avui parlem també del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha organitzat la xerrada Reptes de l'acolliment i l'adopció avui. L'ens comarcal organitzava aquesta conferència per analitzar quins són els actuals reptes dins l'àmbit de l'acolliment i l'adopció. La xerrada va ser impartida pel doctor Pere Amorós, professor titulat de la Universitat de Barcelona i especialista de renom en aquest sector. A l'acte hi van assistir la vicepresidenta d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre, Júlia Selma, i la coordinadora d'Infància i Adolescència, Maribel Meix. Selma destacava que aquesta conferència s'emmarca en un cicle de xerrades que es realitzen des del departament per tal de fomentar el coneixement en aquest sector de l'acolliment i de l'adopció. Al mateix temps, Selma també destacava la gran tasca diària de sensibilització que realitzen els diferents professionals que treballen al departament. La xerrada, que va omplir el Saló de Plens del Consell Comarcal, va analitzar l'actual situació de l'acolliment i de l'adopció i al mateix temps va destacar els actuals reptes relacionats amb tota aquesta temàtica. I abans d'arribar a la informació esportiva, avui hem de fer referència també a una nota de premsa que ha fet pública TV3 i segons la qual els periodistes de Televisió de Catalunya, Anna Figuera i Víctor Sorribes, s'incorporaran properament a les corresponsalies dels Pirineus i les Terres de l'Ebre, respectivament. La cobertura informativa en les esmentades zones queda garantida, així, amb professionals propis de primer nivell, tal i com ja va anunciar la cadena. Els equips de cadascuna d'aquestes zones estaran integrats també per dos operadors d'imatge, Saúl Grau, a la Seu d'Urgell, i Martí Mestres, a Tortosa, a les Terres de l'Ebre. En tots dos casos, les corresponsalies, que quedaran instal·lades de manera permanent, s'ubicaran en locals cedits per la Generalitat de Catalunya, mesura que s'enmarca en les polítiques de contenció de la despesa de Televisió de Catalunya. La convocatòria interna duta a terme per cobrir les quatre places ha estat un èxit, amb un total d'11 candidatures presentades. Televisió de Catalunya assumeix d'aquesta manera el seu compromís de portar la informació de qualitat i de proximitat a tot el territori amb recursos propis. A partir d'ara, per tant, la cara i la veu de les Terres de l'Ebre a la Televisió de Catalunya serà, per tant, com dèiem, la de Víctor Sorribes amb les càmeres de Martí Mestres.
22a Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar. Del 23 al 24 de març i a la Plaça Nova, tota mena de productes naturals i artesanals. Tallers, concerts, cercaviles i el diumenge 24, trobada de col·leccionistes de plaques de cava a la Sala de la Societat. 22a Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. 23 i 24. Una altra manera d'entendre la vida. Vine a la Fira dels Cinc Sentits.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag? Ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui novament tornem cap a Santa Bàrbara, en este cas per comentar també qüestions esportives. Ho fem perquè el gimnàs Santa Bàrbara organitza la primera competició de ball amb la consola Wii. L'esdeveniment pretén invitar a fer exercici d'una manera social alhora que divertida. Aquesta competició és oberta a tothom, sempre que vingui apadrinat per algun soci del gimnàs. Des de la Plana Ràdio és ara Josep Roig qui ens explica aquesta iniciativa.
Avui també des de Santa Bàrbara us parlem d'activitats esportives, tot i que en aquest cas d'una proposta força singular, utilitzar les noves tecnologies per fer esport d'una manera social i divertida. I és que aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, el gimnàs Santa Bàrbara del nostre municipi ha preparat una interessant i divertida proposta per a aquells que vulguin fer un poc d'exercici d'una forma un tant singular. La proposta és utilitzar la coneguda consola Wii i el joc Just Dance, solament ball, per organitzar una espècie de competició de ball entre equips formats per 4, 3 o 2 persones o també de forma individual. L'objectiu de la competició, anomenada Wimnàs, pel joc de paraules Wii i gimnàs, és sobretot fer exercici de manera social i col·lectiva i alhora passar-s'ho bé, tot i que, òbviament, també hi haurà premis per als equips que aconsegueixen la màxima puntuació. Manuel Micati, un dels responsables del gimnàs i organitzador de la prova, explicava que, com a mínim, i depenent del nombre d'inscrits, els participants estaran obligats a ballar un tema lliure escollit per ells mateixos i un altre proposat pels organitzadors. La suma dels punts aconseguits donarà a l'equip guanyador.
Sí, bueno, ara, al final d'esta setmana, penjarem a lo que és la nostra pàgina al Facebook del gimnàs la normativa. I per adelantar una miqueta, per resumir-ho, a grans trets és equips de 4 persones, de 3, per parelles o individuals, s'hauran d'apuntar. I en principi la màxima puntuació de cada una de les cançons, que en principi també serà una cançó lliure i una altra obligatòria, depenent de si participa més gent, pues, això serà el mínim, i si hi ha menys gent participant, pues, se podrà fer més cançons. I bueno, pues, sumar els punts, dividir-ho i en això pues, s'entregaran un número de premis, pues, al primer o al segon o al tercer.
Els organitzadors tenen també la intenció d'enregistrar un videoclip promocional amb els participants a l'esdeveniment per tal de donar-li un posterior ressò mediàtic. Aquesta activitat, que és gratuïta, hi poden participar els socis i també el públic en general, sempre, això sí, que vinguin apadrinats per algun soci. Per tal de fer una previsió de participants, els interessats han d'inscriure's en aquest esdeveniment que s'ha creat al perfil del Facebook del Gimnàs Santa Bàrbara. La data límit per fer-ho és aquest dijous 21 de març.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Arriba la primavera i ho ha de fer amb sol aquest migdia i primera hora de la tarda a gran part de Catalunya, però amb noves nuvolades aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, punts al nord-est, sense descartar les muntanyes o zones de muntanya del nord-est, algun ruixat local, bàsicament Guilleries, Collsacabra, serralada transversal. A ressaltar que el vent ha de bufar al Pla de Lleida, Empordà, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, amb una certa intensitat. La propera nit serà més freda. De cara a demà, però, pujaran les temperatures diurnes, amb previsió de sol, encara que una mica entelat per núvols prims, que seran més densos de cara a mig matí, migdia, primera hora de la tarda. De cara a divendres pujaran clarament les temperatures diurnes, més que no pas demà, i aniran apareixent alguns núvols.
I amb l'acompanyament de la previsió meteorològica, un dia més hem esgotat el nostre temps d'informació. Des d'una emissora municipal, a les Terres de l'Ebre, associada a Emute, acabes d'escoltar este informatiu, el d'avui, dimecres 20 de març, que ha tingut, com cada dia, el control i edició de continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda, fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.